L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Bona jornada, és el moment de tornar a reemprendre aquest contacte que tots els dies possibilitem des de les 6 emissores que formem l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre. Aquest esforç conjunt de les 6 emissores és ni més ni menys per a que puguem conèixer quina és la realitat informativa, quin és el pols informatiu amb el que avui ha despertat el territori en aquesta jornada de divendres, jornada informativament parlant important. Estem efectivament a divendres, avui és 9 de novembre de l'any 2012. I abans de començar a desenvolupar continguts, recordar que les emissores municipals a les Terres de l'Ebre ofereixen també, des d'aquest mateix espai, un temps dedicat a la promoció del seu establiment o del seu negoci a través de la fórmula low cost, cost baix de publicitat, del que se'n pot informar a la seva emissora municipal, aquesta mateixa, des de la que escolta aquest informatiu i des de la que pot escoltar ja aquest primer patrocinador.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu Emutel.
A l'hora de repassar l'actualitat, avui ens hem trobat una altra vegada amb la cooperativa de l'Aldea anunciant que elabora el pla de viabilitat per als creditors sense la pressió de terminis judicials. Amb aquesta notícia volem encetar avui l'informatiu Emute explicant que la cooperativa de l'Aldea està treballant, com diem, en la confecció del pla de viabilitat per als creditors sense la pressió de terminis judicials. Almenys, així ho explicava la presidenta de l'entitat, Montserrat Llosa. L'administrador concursal i el jutge diu que també han vist amb bons ulls deixar un marge més ampli indeterminat de temps a la nova junta directiva que preveu presentar el document a principis de l'any vinent. De moment, la cooperativa ha aconseguit complir la planificació prevista i ha plantat tots els camps arrendats d'hortalisses per a la campanya d'hivern amb l'objectiu d'impulsar l'activitat. La nova junta continua intentant atreure els pagesos de la zona perquè hi porten la seva producció. Ho explicava a l'Agència Catalana de Notícies la mateixa presidenta de la entitat.
Tenim totes les finques plantades, han vingut pagesos, hi ha una il·lusió renovada en la nostra gestió i ha fet que alguns pagesos vinguin. De totes maneres, el gruix dels pagesos, penseu que, primera, perquè la majoria estan jubilats ja, vull dir, tornar ja no tornen perquè ja no exerceixen. I els altres, bueno, doncs volen veure els resultats. És cert, si nosaltres els demostrem que portem l'empresa avant i que on podem sortir, doncs jo estic convençuda que tornaran tots, perquè és el lloc natural. I els pagesos de l'Aldea han de vindre a la cooperativa de l'Aldea. I som referència perquè des de Benicarló a Cambrils no n'hi ha cap més.
La presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montserrat Llosa, la que m'he escoltat, també explicava que l'entitat està treballant, com diem, amb el pla de viabilitat sense cap termini judicial.
Termini no en tenim, perquè l'administrador concursal, el senyor jutge, suposo que veuen que tenim bona voluntat i que, per tant, sense especificar el temps, ens han deixat que tiréssim endavant. Suposo que per cap a l'any que ve, primers d'any, se sabrà. De totes maneres, a finals de mes farem una assemblea informativa.
Recordem que la nova junta rectora de l'entitat, que va ser elegida per l'assemblea fa justament 3 mesos, va demanar temps per poder conèixer amb detall la situació econòmica i financera de l'entitat per poder elaborar el pla que inicialment s'havia de presentar aquesta tardor. Ahir dijous, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i el mateix alcalde del municipi, Dani Andreu, entre altres, van visitar les dependències de la cooperativa convidats per la nova junta rectora. Poblet va voler recordar el paper de l'ens provincial que va habilitar una partida per ajudar els impositors afectats pel bloqueig dels comptes fa gairebé un any. I de l'Aldea passem ara a Amposta, perquè avui anem a ampliar aquesta notícia de la que ja en fem part de referència ahir en aquest mateix informatiu. Avui, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens amplia aquesta informació referida a que la comunitat de regants està continuant netejant el canal de la dreta des d'Amposta fins a la illa de Buda per assegurar precisament la erradicació d'aquesta plaga del caragol Massana. Escoltem, Ramon.
La comunitat de regants de l'Aleta de l'Ebre continua avui amb els treballs per eixugar i destriar el fang i les algues on podrien quedar encara caragols poma, un treball que fins al moment ha donat com a resultat la troballa de 50 exemplars d'aquest gasteròpode, que significa un autèntic perill per a la producció d'arròs al Delta de l'Ebre. El vicepresident de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, Josep Manel Ferrer, ens ho explicava.
Bueno, llevarem el Japó, mirarem per tots els racons i a veure com està això, perquè volíem tindre la seguretat de que la neteja que han fet sigui el més completa possible per evitar problemes posteriors a l'hora de la collita o a l'hora de la sembra.
Els treballadors de la comunitat de la dreta revisaran prop de 35 quilòmetres del canal des d'Amposta fins a la illa de Buda, unes tasques que podrien durar aproximadament 10 dies i, si no es detecta més presència, dintre de 15 dies podrien tornar a soltar l'aigua dels canals per inundar els camps d'arròs.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara amb una notícia que pensem que també té el seu interès social. Em refereixo al fet de que s'està produint per molts municipis de Catalunya i també alguns de les Terres de l'Ebre un acte de solidaritat entre els regidors i els treballadors municipals. Tortosa anunciava fa uns dies que els regidors tortosins cobrarien menys al desembre per reduir un 7% la seva retribució anual, igual que els treballadors municipals. Cambrils també ha renunciat a la paga extra de Nadal, els regidors concretament d'aquest municipi, i ara coneixem la notícia que també Móra d'Ebre, entre altres municipis catalans, com dia, els regidors morencs, també renunciaran a la paga de Nadal en solidaritat amb el personal de l'Ajuntament. El ple que es va celebrar el passat dimecres a la capital de la Ribera d'Ebre va aprovar que els regidors d'aquest municipi no cobrin la paga extraordinària de Nadal amb l'objectiu d'equiparar les retribucions dels membres de la corporació amb els sous del personal de l'Ajuntament. I és que l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, proposava al regidor renunciar a la paga extraordinària en solidaritat amb els funcionaris i el personal laboral de l'Ajuntament, que han vist, com tants altres, com la paga extraordinària de Nadal quedarà immobilitzada. També es va aprovar al mateix ple les noves taxes i preus públics per al 2013 que han quedat congelats per al proper exercici. Les modificacions aprovades només afecten algunes ordenances i són canvis de tipus conceptual. En cap cas, segons l'Ajuntament morenc, s'ha alterat les quantitats econòmiques de les taxes i els preus públics de les ordenances. La modificació de les ordenances es va aprovar amb 8 vots a favor i 5 abstencions. I seguim recorrent ajuntaments de Móra d'Ebre, passem a Alcanar. Des d'aquest municipi ens informen que Alcanar es va declarar com a territori català lliure i sobirà, decisió que el ple de l'Ajuntament Canereu aprovava en el ple celebrat el passat dimarts, votant a favor una moció que conjuntament van presentar Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. En una primera crònica ens informa d'aquesta notícia Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Així és. El passat dimarts el nostre Ajuntament celebrava una sessió plenària extraordinària en la qual, i entre d'altres qüestions, s'aprovava una moció en defensa de Catalunya com a nou estat d'Europa i de declaració del municipi d'Alcanar com a territori català lliure i sobirà. Una moció que va ser aprovada amb els vots favorables dels grups que la van presentar, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, mentre que Partit dels Socialistes i Partit Popular hi votaven en contra. Segons l'exposició de motius del text aprovat, l'Estat espanyol ha demostrat la seva incapacitat per administrar els recursos públics de manera eficient. Al mateix temps, ha incomplert de manera reiterada les seues obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus prejudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seues institucions. Catalunya ha de preservar com a poble els seus drets nacionals, la seua llengua, la seua cultura, el llegat de la seua història com a lloc d'acollida i de diàleg. El text fa també referència al sentiment del poble català expressat en la manifestació de l'11 de setembre passat a Barcelona i afirma que és, doncs, davant d'aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius del poble català. Amb aquesta moció, l'Ajuntament Canareu declara el nostre municipi com a territori català lliure i sobirà, alhora que demana al Parlament de Catalunya que assumisca la plena sobirania de la nació catalana en la perspectiva de la Constitució d'un estat català lliure, independent, democràtic i social. Al mateix temps, reafirma el seu compromís d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència i insta el Parlament de Catalunya a convocar quan s'escaigui una consulta sobre la independència de Catalunya. La definició que es dona a ser territori lliure català i sobirà és la d'esdevenir un municipi de Catalunya en el qual regeix de manera provisional la legislació i els reglaments d'abast espanyol, mentre s'espera que el Parlament de Catalunya dicte noves lleis, que Catalunya assumisca la sobirania nacional i es convertisca en un estat d'Europa. El primer municipi que es va declarar territori català lliure i sobirà ho va fer el dia 3 de setembre de l'any 2012 i des de llavors ja en són més de 150 a tota Catalunya, una xifra que representa més d'un 15% del total dels municipis catalans.
Dies 16, 17 i 18 de novembre, 16a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç i les jornades gastronòmiques a Santa Bàrbara. Degustacions, concursos, xerrades tècniques, jocs tradicionals i l'essència del millor oli novell de la plana del Montsià. Vine a la fira els dies 16, 17 i 18 de novembre a la de l'Oli Novell, a Santa Bàrbara.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I avui divendres encetem potser una miqueta més aviat de lo que és habitual l'apartat potser més social del nostre informatiu amb les notícies que els nostres companys de les diferents emissores avui ens han fet arribar. En este cas, la nostra companya Lluïsa Bertomeu ens parla d'aquesta primera edició del Mercadet de Segona Mà que s'organitza aquest cap de setmana a Deltebre.
Al voltant del Mercat Municipal de Jesús i Maria s'instal·len les paradetes de la primera edició del Mercadet de Segona Mà Rastrillo que organitza l'Associació de Veïns de Jesús i Maria. Tots els particulars interessats podran exposar, vendre o intercanviar els seus productes aquest proper diumenge de les 9 del matí fins les 2 de la tarda. Des de l'associació animen a tots aquells que tinguin objectes sobrants per casa que vinguin a vendre'ls o simplement a passejar i mirar. Escoltem el president Joan Gadenue.
Una vegada vam crear el que és l'Associació de Veïns de Jesús Maria, vam dir, doncs bueno, hem de fer coses al poble i hem de fer coses perquè la gent surtiguen. Perquè s'alegren d'estar al poble i de veure el poble arreglat i de veure el poble bé i tal. I la nostra intenció és aquesta, no? Llavors vam dir de crear un mercadet perquè tots els veïns poguessin sortir al carrer a vendre les seues coses que tenen a casa que no s'utilitzen. Tipo americà, com si diguéssim, no? El que no li agrada a un, doncs li agrada a l'altre. I llavors també ficarem de sellos, de monedes, una mica de tot. Sobretot la gent que surti en un ratet de casa, si no es fica a ploure, clar, esperem que no, per favor, però la gent volem que surtin de casa, que vinguin a veure-ho, si no els agrada que no tornen més, segur que els agradarà que tornen.
Doncs diumenge del Tebre, primera cita d'aquest mercat d'ocasió. Si funciona, es repetirà el segon diumenge de cada mes.
I dos temes dintre d'aquest àmbit cultural de l'informatiu són els que hem de destacar avui des de Santa Bàrbara. D'una banda, la clausura de la primera edició de Cultu Tardó amb l'espectacle Gràcies Ovidi, estrenat fa gairebé dos anys i que posen en escena Artur Gaia a la veu, Paco Prieto a les guitarres i Quique Pellicer al contrabaix. Amb Gràcies Ovidi ens proposen un concert que compleix una funció doble. D'una banda, donar a conèixer el desaparegut cantant valencià Ovidi Montllor a les noves generacions i d'altra banda, retrobar-lo amb les velles sense cap nostàlgia, ans al contrari, amb la certesa que estem davant d'un repertori necessari per interpretar la societat actual. De fet, Artur Gaia deia a la Plana Ràdio que les cançons que recuperen el seu repertori d'Ovidi Montllor són tan actuals en el temps que vivim que podrien fins i tot haver estat escrites avui mateix. Escoltem Gaia.
Ovidi Montllor és un cantautor importantíssim, tant en el seu repertori, les seues cançons, que avui en dia les escoltes i veus que són actualíssimes, vigents, necessàries, més en els temps que estem passant, penses que podrien haver estat escrites avui mateix i que benvingudes que serien. I a més, la figura de l'Ovidi era excepcional com a artista i com a persona. Llavors fa molt de temps que volíem recuperar això, que volíem fer retrobar a l'Ovidi en la gent del segle XXI, perquè hi ha molta gent que no sap qui era, que no coneix aquestes cançons, que no coneix aquesta obra. I al mateix temps també de que el retrobés la gent que sí que ja l'havia conegut, però que el retrobés també d'esta manera com t'explicava abans, sense aquella nostàlgia, sense el sentiment de no, és que li estem fent un homenatge a una persona que es va morir. No, estem recuperant unes cançons plenes de vigència.
El Centre Cultural de Santa Bàrbara acollirà aquest concert demà dissabte a partir de les 8 del vespre. Recordem que el preu de l'entrada és de 5 euros. L'altra activitat cultural tindrà lloc aquesta mateixa tarda de divendres amb la inauguració a les 8 i al Museu de la Vida a la Plana del nostre poble de l'exposició Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia. L'exposició porta també ja un any de recorregut i arriba a Santa Bàrbara després d'haver estat a més de 20 localitats, entre elles els pobles de la Mancomunitat i fins i tot ciutats com Tarragona o València. El gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic, ens deia que l'exposició està formada per 30 panells on després d'una introducció al tema de les oliveres mil·lenàries es mostren els pobles on hi ha exemplars d'aquestes vetustes plantacions, entre elles Santa Bàrbara.
És una exposició inaugurada l'any passat i que està voltant pels pobles de la Mancomunitat, però també ha estat ja inclús a l'Ajuntament de Tarragona, ha estat a València, està molt ben rebuda, també la veritat molt ben feta. Són 30 panells, alguns primers d'introducció i després hi ha panells de tots els pobles on hi ha oliveres mil·lenàries. Els pobles que en tenen més, que són Ulldecona, el Canet i la Jana, tenen dos panells, pot ser Traiguera també perquè té l'olivera més gran, i després els altres pobles n'hi ha una. Per tant, vull dir, s'exposa una mica el que és este tema a nivell del territori i després específicament a cada poble hi ha algunes fotografies de les oliveres més boniques.
L'exposició es pot visitar fins al 21 de novembre, de dimecres a dissabte, de 11 del matí a les 13 hores i per les tardes de les 16 a les 19. Els diumenges el Museu de la Vida a la Plana obre de 11 a 13 i el diumenge de fira, 19 de novembre, estarà obert tot el dia per a qui vulgui visitar aquesta exposició tan propera. I d'exposicions, continuem parlant, una altra també de força singular. Aquest cap de setmana tindrà lloc a les 8ènes jornades micològiques al Museu de les Terres de l'Ebre amb la finalitat de donar a conèixer, d'exposar en definitiva, més i millor el món dels bolets. De nou, des d'Amposta Ràdio, la crònica per explicar-ho és de Manel Ramon.
L'Associació Micològica de les Terres de l'Ebre, BICHAC, la Institució Catalana d'Història Natural i el Museu de les Terres de l'Ebre organitzen les 8ènes jornades micològiques de les Terres de l'Ebre que, com en edicions anteriors, compten amb la col·laboració dels parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels ports. Cal recordar que aquestes jornades s'encetaran aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, i que seran al Museu de les Terres de l'Ebre. Cal recordar que aquestes jornades tenen com a objectiu fonamental incrementar els coneixements micològics que tenim sobre el nostre territori i divulgar i valoritzar el fascinant món dels bolets entre totes aquelles persones de les Terres de l'Ebre, tal com explicava el portaveu del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque.
Sí, bàsicament és això, és explicar a la gent el que són els bolets, explicar a la gent el que és la micologia, que no és només rovellons. Per exemple, una de les activitats també que hi ha al museu, podrem tornar a veure aquesta exposició que vam fer, que és de 15 panes, que es diu Els bolets de les Terres de l'Ebre, molt més que rovellons, és a dir, explicar a la gent que els bolets són molt més que els rovellons, hi ha moltes més coses, que es mengen, que no es mengen, però que és un organisme que fa la seva funció al bosc, que és molt interessant i que a més són bonics, o sigui que una mica fer didàctica i una mica fer difusió del món del bolet dins la gent del nostre territori.
Les jornades que s'iniciaran dissabte de 5 a 8 i diumenge des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda doncs inclouen un conjunt d'activitats entre les que destaquen visites guiades, la conferència Clima i Bolets a càrrec del reconegut micòleg i investigador Jaume Listosella i també la 8ª mostra micològica de les Terres de l'Ebre. La mostra es completarà amb l'exposició Els bolets de les Terres de l'Ebre, molt més que rovellons.
I dels bolets a l'ull tapat. Així és com s'anomena la festa que ha preparat la xaranga Suquet Calero, el Correbars, de 5 a 7 del vespre, i l'actuació al Pub Pierrot a les 7 són les activitats programades per aquesta primera edició de la festa que tindrà lloc aquest dissabte 10 de novembre a la Mella de Mar i que, com diem, organitza la xaranga Suquet Calero. Olga Tomàs és qui ens en parla des de la Cala Ràdio.
Aquest dissabte 10 de novembre la xaranga Suquet Calero organitza la festa de l'ull tapat, una iniciativa iniciativa que té com a objectiu realitzar un espectacle de prop de 3 hores pels carrers del municipi. De fet, de 5 a 7 del vespre, els músics de la xaranga faran el Correbars, un clàssic de les festes de Candelera que consisteix en portar la música pels bars del poble. I a les 7 hi ha prevista una actuació d'aproximadament una hora al Pub Pierrot. La festa s'organitza per primer any i es du a terme gràcies al suport a la idea que han demostrat la gent a través de les xarxes socials, i és que els membres de Suquet Calero ho van proposar i ràpidament van comptar amb molta acceptació. La festa compta amb la col·laboració del Pub Pierrot i l'àrea municipal de turisme. Josep Maria Soler és un dels membres de la xaranga Suquet Calero.
És això, una iniciativa popular, que el que ens agradaria, ens faria molta il·lusió, és que es pogués instaurar una miqueta cada any, vale? I bueno, en principi és fer una mica de gresca, fer una mica de xalera, tots junts, i pues, passar un bon rato. En definitiva, més o menys, és el que fem sempre, el que fem sempre a la banda, a l'actuació dels cafès i bars, per Candelera. Però, bueno, en principi, és el primer any, a veure què tal va, si la gent respon, si la gent no respon. Jo crec que sí, perquè l'altre dia van estar Pauet i Sergi a l'Ebre TV, també, explicant una mica tot això. A veure, també aquí una mica de culpa han tingut les xarxes socials, doncs això, que fas eventos i tot això, i en, doncs, gratament han respost molt bé.
Segons Soler, la cançó de l'ull tapat és una expressió de l'argot de la xaranga, sinònim d'improvisació i deixalar de l'actuació.
I Alcanar, avui hi ha una xerrada sobre l'eficiència en el rec, que es clausura una nova edició de les Jornades Citrícoles, enguany ja la 19a, i per demà dissabte el casal Aixumara ha preparat una altra jornada, en este cas sobre la banca ètica. De tot això plegat, ens en parla des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Així és. Parlem de jornades, primerament d'aquestes Jornades Citrícoles d'Alcanar, que un any més ha organitzat la Regidoria d'Agricultura del nostre Ajuntament en col·laboració amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Jornades que, com és tradició, any enrere any i en banja de neu, reuneixen i posen al damunt la taula els temes de més actualitat que afecta en aquest món de la citricultura, unes jornades que, de fet, se celebren aquí al Canà, però que són punt de trobada de citricultors d'una i altra banda del riu Sénia. Les jornades les inaugurava dilluns passat el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Pere Vidal, i posteriorment Ramon Lletjós, responsable d'avaluació estratègica del medi rural del Departament d'Agricultura, pronunciava ja la primera de les xerrades sobre l'oficina del regant. Dimarts, dia 6 de novembre, era el torn dels tècnics de l'Estació Experimental de l'Ebre, de l'IRTA. Concretament, Maria Teresa Martínez parlava sobre el programa FruitNet i Josep Miquel Campos dels mètodes de control de l'aranya roja. Dimecres hi havia pausa i el programa es reprenia ahir dijous amb una xerrada sobre l'ús sostenible de plaguicides a càrrec de Gemma Galimany, responsable de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre. I avui divendres, dia 9, serà l'última de les conferències del programa. Concretament anirà a càrrec de Lluís Bonet, tècnic de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Ell parlarà sobre les eines per millorar l'eficiència del rec. Posteriorment, l'alcalde d'Alcanar clourà de manera oficial aquest seminari, aquestes jornades, unes jornades que, com diem, s'han convertit en una cita de referència obligatòria, no només pel contingut de les seues xerrades, sinó també per tot el que envolta de manera complementària unes conferències que acostumen també a repartir el dossier de documentació entre tots els assistents, així com organitzar un viatge complementari, sempre relacionat, evidentment, amb el món de la citricultura, en este cas ja de cara a la primavera. I aquesta no és l'única de les cites o jornades de les que en parlem aquí al Canà, perquè també per demà dissabte els joves del casal Aixumara han organitzat una jornada sobre la banca ètica. Sota el lema "Un altre món és possible", demà dissabte a partir de les 11 del matí a Serveis Agraris començarà aquesta jornada amb una xerrada sobre el perquè de la banca ètica a càrrec d'Albert Sales, de setem.cat. Tot seguit, al migdia, a partir de les 12, hi haurà una taula rodona sobre les opcions de la banca ètica, taula rodona en la que participarà Isabel Sánchez, directora de Triodos Bank en Barcelona, David Fernández, responsable de comunicació de COP 57, i Clara Soler, de l'àrea de socis de FIARE. Recordeu, aquesta jornada sobre la banca ètica és oberta al públic, totalment gratuïta, i començarà a les 11 del matí, demà dissabte, a Serveis Agraris, a l'Avinguda Catalunya número 64 d'Alcanar.
I des d'un mitjà de comunicació com és, i pretén ser la ràdio municipal, no podem obviar i tampoc no podem deixar passar per alt a l'hora que felicitar l'aparició d'un nou mitjà de comunicació, en aquest cas digital. I és que des d'avui mateix, concretament des de les 9 d'aquest matí, al territori ja tenim doncs, també una altra publicació, en aquest cas digital. Aguaita.cat, a partir d'avui, és el primer diari digital social ebrenc, un diari que està dirigit per les periodistes Sílvia Berbís i Sofia Cava, i que pretén ser el primer digital social ebrenc. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens ha preparat una crònica per presentar-me'l.
Així és, Josep. Es tracta d'un mitjà que cobrirà la informació de les quatre comarques i que s'ha batejat com el primer digital ebrenc per la seva vocació informativa centrada en les persones, els moviments socials i una connexió directa amb els lectors mitjançant les xarxes socials. A partir de les 9 del matí d'avui, tot aquell que ha volgut ja ha pogut accedir a aquest portal d'informació que obria amb un reportatge dedicat als treballadors afectats per l'ERO de Cemex a Alcanar. La seva codirectora, Sofia Cabanes, explicava a la Plana Ràdio quins seran els objectius del mateix mitjà. L'escoltem.
El que intentarem és diferenciar-nos de la resta de mitjans en què volem girar més el foc d'atenció cap a la gent, cap a les persones, perquè en definitiva volem ser un mitjà social que torni a apropar el periodisme escrit a la societat i creiem que en el nostre àmbit geogràfic este és un punt que ara mateix no existeix i que podem omplir.
A mitjà i llarg termini, les impulsores d'Aguaita.cat s'han proposat ser un diari digital de referència al territori i també en el primer mitjà de comunicació accessible a les persones d'aquestes terres i que hi viuen fora, que han marxat per manca d'oportunitat i que s'hi senten lligades i volen continuar informant-se. L'adreça és www.aguaita.cat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I la pàgina esportiva ens porta avui a Deltebre perquè en aquest municipi es durà a terme la desena i última de les proves del circuit Running Series Terres de l'Ebre, en este cas en la seva segona edició. Ens informa des de Radio Delta Amado Cebolla.
El circuit en Running Series de les Terres de l'Ebre enfila la recta final del calendari amb la celebració de la darrera prova, la cursa del pont aquest diumenge a Deltebre. La segona edició del circuit en Running Series Terres de l'Ebre, que haurà constat de 10 curses de 10 quilòmetres, ha tingut lloc a Amposta, les Cases d'Alcanar, Horta de Sant Joan, Camarles, la Pobla de Massaluca, la Terra Alta, la Milla de Mar, Jesús, la Galera, Tortosa i aquest cap de setmana del Tebre. L'àrea d'esport ja ho té tot a punt per l'esdeveniment que s'ha consolidat entre les activitats esportives més destacades del calendari ebrenc, tal com explica el seu director, Rafa Flores.
Diumenge 11 de novembre se celebra pues, l'última prova del circuit de curses de 10 quilòmetres d'asfalt del Running Series. L'any passat del Tebre va ser la primera de les curses. Enguany, com dèiem, abans tanca el circuit i la cursa del pont pues, se presenta bastant bé en quant a inscripcions. Hem superat els pronòstics que teníem previstos. Ara mateix, avui divendres, era sobre el voltant de les 180 persones les que havien inscrites. Per tant, respecte a l'any passat, unes 120, ara 180, més que contents des de l'organització. També contents pel tema de la col·laboració de la policia local, de Creu Roja i altres entitats del municipi que faran possible aquesta cursa, esperem i contem que sigui un èxit si el temps així ho acompanya este diumenge.
La sortida conjunta dels participants masculins i les femines serà a les 10 del matí des del carrer Bruc. Els dorsals es podran recollir el mateix diumenge de la cursa o el dissabte a partir de les 5 de la tarda a la Cambra Agrària de Jesús i Maria.
Doncs això ha estat tot per avui, que com sempre no ha estat poc, gairebé 30 minuts per repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre des de la perspectiva de les emissores municipals del territori. A l'hora d'acabar, avui no solament volem despedir l'informatiu, sinó que també volem desitjar-los una bona jornada i un millor cap de setmana. Ens tornarem a trobar el proper dilluns a la mateixa hora i a la seva emissora municipal habitual.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.